Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, us parla Alfonso Reig. A l'espera de seguir sumant adhesions, una trentena d'empreses del Priorat, entre les quals hi ha allotjaments rurals, cellers, restaurants, molins d'oli, empreses de guiatge i agències de viatges, agafen les regnes del turisme a la comarca i creen l'associació Priorat Enoturisme. Diem que agafen les regnes perquè es tracta d'una entitat 100% privada que recull el testimoni i el lideratge que en aquest àmbit va assumir en el seu dia l'administració pública, i així el Consell Comarcal del Priorat amb el Pla de Foment de Turisme. Entre d'altres objectius, la iniciativa busca aglutinar tota l'oferta turística de la comarca, aprofitant la tendència creixent d'aquest tipus de turisme i el potencial del Priorat en aquest terreny, i alhora evitar que es perdi tota la feina que s'ha fet fins ara. Amb aquesta notícia obrirem l'informatiu d'avui. Abans, però, repassem la resta de titulars de la setmana. Bon dia, comencem! El parc tecnològic del Vi de Falset, Vitec, encapçala un projecte de més de 2 milions d'euros per dur a terme una recerca pionera a l'Estat que permetrà elaborar, obtenir i comercialitzar vins lliures de diòxid de sofre. Priorat per la independència emet un manifest que incideix en que la situació de dependència de l'Estat espanyol perjudica greument les potencialitats i la cohesió social del poble de Catalunya. A més, dona suport al Parlament perquè condueixi el procés i fa una crida a la ciutadania a seguir empenyent per aconseguir la fita de l'Estat propi. Pimec demana que la resta del rescat europeu de la banca espanyola es destini a crèdit per a les pimes, ja que el crèdit del sector privat es troba en mínims històrics i impedeix la recuperació de l'economia. En aquest sentit, Pimec creu que la segona part del rescat ha d'anar lligat a polítiques de desenvolupament i reactivació econòmica. Una cinquantena de carruatges, una dotzena de cavalls muntats, 1.500 panets venuts i cap incident remarcable són dades que ens deixa l'encamisada d'enguany. Amb tot, obre el debat de si és possible ajornar-la en cas de mal temps. I en esports, intensa jornada a la que s'obre i es tanca la tarda d'avui dissabte. Partits complicats per a la majoria dels equips comarcals, entre d'altres coses perquè avui, tant en futbol com en futbol sala, tots juguen fora de casa. La prèvia de la informació esportiva ens la portarà el Joan Jarque. Una trentena d'empreses del Priorat, entre les quals hi ha allotjaments rurals, cellers, restaurants, molins d'oli, empreses de guiatge i agències de viatges, han decidit construir plegats l'associació Priorat Enoturisme, de cara a unir esforços en la millora i promoció turística de la comarca. Entre d'altres objectius, la iniciativa busca aglutinar tota l'oferta turística de la comarca sota la marca Priorat Enoturisme, aprofitant la tendència creixent d'aquest tipus de turisme i el potencial del Priorat en aquest terreny. Ho explica Isabel Vilà, membre de la Junta.
La iniciativa neix al principi de l'Associació de Petits Hotels i Cases Rurals. Veiem que arribem en un moment en el que, per assegurar el servei als nostres clients, ens ha d'haver una aliança amb els altres sectors, no? Llavors, és sempre una associació feta en base a posar una vocació de servei i també d'unir esforços de cara a un moment també, diguéssim, de crisi, no?, de poder fer un portal potent, de poder fer una oferta comuna i d'omplir un espai que és l'enoturisme, el Priorat, que fins ara sí que a nivell individual doncs, s'ha anat fent, però hem cregut necessari que com a una evolució natural de l'associació era obrir-nos als altres sectors, al sector del vi, dels restaurants, de l'oli i entre tots plegats poder donar una oferta comuna.
Aquesta iniciativa arriba justament quan es compleixen 25 anys de l'obertura de la primera casa rural que hi va haver a la comarca i que, de fet, va ser també la primera a la demarcació de Tarragona. A més, es tracta d'una iniciativa 100% privada que sorgeix després que la situació econòmica hagi deixat el sector sense el lideratge que s'havia exercit des del Pla de Foment de Turisme i des del Consell Comarcal del Priorat.
Pues precisament és perquè no es perdi tota aquesta feina que es va liderar des del Consell Comarcal, tota la inversió que es va fer i d'alguna manera amb el portal de Turisme Priorat, que se'ns ha posat també al món i que és un portal força potent i ara crec que és el que més visites té a la comarca, per no perdre aquesta feina hem cregut convenient que en un moment en què, com tots sabem, diguéssim, s'ha entrat en crisi des d'aquestes administracions, no?, i d'alguna manera doncs, amb retallades i d'alguna manera ens afecten al sector, doncs poder continuar amb aquesta tasca. És a dir, aprofitar que hem arribat a cert nivell i a partir d'aquí seguir cap amunt. O sigui, ara no esperar a que des de l'administració doncs hi hagi una altra vegada una bonança econòmica que ens torni a ajudar, sinó aprofitar aquesta embranzida per seguir pujant.
L'estratègia de posicionament al mercat d'aquesta nova entitat privada consistirà en la creació d'experiències enoturístiques innovadores que ofereixin una nova manera de conèixer el Priorat, els vins, la gastronomia i el seu paisatge. Tot plegat passa per potenciar la venda online a través d'un portal propi de referència on sigui possible contractar i fer reserves en allotjament, restaurants, activitats, visites a cellers, paquets de cap de setmana, tastos de vins i olis i tot l'ampli ventall de l'oferta dissenyada. Un cop l'entitat ja s'ha constituït, la idea és tenir les primeres ofertes i la plataforma online en marxa a la primavera. Ho dèiem en titulars, el Parc Tecnològic del Vi de Falset Vitec ha rebut una subvenció de 451.000 euros del programa Impacto 2012 del Ministeri d'Economia i Competitivitat per dur a terme un projecte de recerca pioner a l'Estat que permetrà elaborar, obtenir i comercialitzar vins lliures de diòxid de sofre. Aquesta recerca, que comença ara i culminarà el 2015, ha de permetre reduir o eliminar el diòxid de sofre del vi o els sulfits, garantir la seva qualitat sensorial, la seva estabilitat microbiològica i evitar l'oxidació química dels vins, entre d'altres objectius. Sentim Sergi Delamo, director de Vitec.
És una substància que ja es genera de manera natural en la fermentació dels vins. De fet, entre un 30 i un 40% dels sulfits que hi ha en el vi ja estan generats pels propis llevats. I, de fet, a més, és la substància més utilitzada per tots els enòlegs per evitar problemes microbiològics i per evitar problemes d'oxidació del vi, és a dir, per mantenir la seva qualitat al llarg del temps. Com a contra, des de fa uns anys se sap que els sulfits poden tenir algunes reaccions al·lèrgiques en alguns consumidors. Això ha fet que amb altres tipus de begudes i aliments els sulfits s'hagin disminuït o fins i tot prohibit en alguns tipus d'aliments i que hi hagi la intenció en el vi poder-los anar reduint en la mesura que es trobin tecnologies o productes alternatius. De fet, des del 2005 és obligatori quan se superen una quantitat de sulfits en el vi, d'etiquetar en el vi que contiene sulfits. Això ho haurà vist tothom en els últims anys cada vegada que la gent beu vi o compra una ampolla de vi.
El projecte s'impulsa amb un celler de La Rioja, un de Rías Baixas i amb Agrovin, el principal fabricant i distribuïdor de productes enològics de l'Estat. En total, el projecte ha rebut un finançament superior als 2 milions d'euros. Un dels objectius finals és elaborar un vi sense sulfits de cada celler que pren part en el projecte.
El que pretenem fer aquí, sabent que no hi ha un únic producte alternatiu al sulfurós, als sulfits, doncs és veure en cada etapa de producció o de conservació del vi quins efectes està tenint el sulfurós, els sulfits, i buscar o bé productes o bé tecnologies alternatives, de tal manera que puguem minimitzar-ne la seva addició, el seu ús, i que fins i tot puguem arribar a treure a mercat, i aquest és l'objectiu principal del projecte, un vi negre 100% tempranell o jove sense sulfits, i un vi blanc 100% albariño sense sulfits.
Actualment es troben al mercat alguns vins sense diòxid de sofre afegit, principalment procedents de l'anomenada viticultura i enologia biodinàmica, centrada en el calendari astronòmic i en l'elaboració de preparats vegetals i minerals. I seguim amb Vitec, perquè ahir s'hi va presentar, davant de cellers de la comarca, un projecte de promoció de vins de garnatxa entre consumidors finals dels Estats Units i el Canadà. El programa, cofinançat pel Ministeri d'Agricultura i la Unió Europea, té una duració de 3 anys i compta amb Catalunya, Aragó i el Rosselló com a socis europeus. L'objectiu d'aquesta presentació era posar de relleu les oportunitats que ofereix el mercat nord-americà i definir quines han de ser les properes passes a seguir en el marc d'aquest projecte. No s'ha d'oblidar que les varietats negres de garnatxa representen més del 40% de la producció de la DOCU Priorat i més d'un 30% a la DO Montsant. D'altra banda, també cal fer esment en què, per exemple, els Estats Units és un dels millors mercats per als vins de la comarca. És el segon millor mercat exterior darrere d'Alemanya. L'any 2011, la DOCU Priorat hi va vendre més de 355.000 ampolles, mentre que la DO Montsant n'hi va col·locar 470.000. Al Canadà, les vendes del 2011 van ser de 70.000 en el cas de la DOCU Priorat i 55.000 ampolles en el cas de la DO Montsant. Canviem de registre perquè amb motiu de la discussió parlamentària i de la declaració de sobirania del poble de Catalunya per iniciar l'última etapa del procés de transició nacional, Priorat per la Independència, Assemblea Nacional Catalana, ha fet públic un manifest de suport durant aquesta setmana. El manifest incideix en la situació de dependència de l'Estat espanyol, que diu que perjudica greument les potencialitats i la cohesió social del poble de Catalunya. Sentim Roger Terrades, coordinador de l'ANC al Priorat.
tenim una autonomia que no és certa, ens hem convertit en una pura administració delegada de l'Estat i diuen que és que ens poden intervenir. No, no, és que d'intervingut ja ho estem, perquè no tenim cap altre camp de maniobra que el que l'Estat ens vulgui donar. I llavors, emparant-se amb aquesta teòrica legalitat o il·legalitat de les decisions que puguem prendre, amb unes paraules molt educades, ens amenaça com a poble amb la presó. Per tant, o sortim d'aquesta dinàmica o ens en sortim de dependència jurídica, econòmica, política, sociològica d'un Estat que està en la misèria, que està a la ruïna, o nosaltres acabarem a la mateixa misèria, a la mateixa ruïna.
Així mateix s'afirma que la manifestació de l'11 de setembre i el resultat de les eleccions han posat de relleu que hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir. A més, es dona suport al Parlament de Catalunya perquè condueixi el procés i es fa una crida a la ciutadania a seguir empenyent per aconseguir la fita de l'Estat propi.
Fa falta que la societat apreti en els polítics. Evidentment que si nosaltres creiem en el dret a decidir, entenem que el Parlament és l'element de decisió i de sobirania del poble de Catalunya, per això estem d'acord amb que es faci aquesta declaració i d'una manera clara i inequívoca es digui qui és el subjecte de dret, cosa que es veu que hi ha algú que no li interessa que es digui. Si estem on estem és perquè la societat civil ha apretat. Si no hi hagués hagut la manifestació l'11 de setembre passat, no estaríem on estem. Per tant, aquesta societat ha de continuar empenyent i els polítics que estan fent la tasca que estan fent amb millor criteri o amb un criteri més de vegades difícil de prendre, quan es girin endarrere han de veure que la societat els segueix, perquè si no per ells és impossible tirar endavant.
Per últim, apuntem que avui dissabte a 8:15 l'Assemblea es presenta a la Vilella Alta, en el marc de les presentacions que des de fa mesos ha estat fent el Priorat. Recordem que 14 pobles de la nostra comarca, així com el Consell Comarcal, ja s'han adherit a l'Associació de Municipis per la Independència. També ho dèiem en titulars, Pimec demana que la resta del rescat europeu de la banca espanyola es destini a crèdit per a les PIME, ja que el crèdit del sector privat es troba en mínims històrics i impedeix la recuperació de l'economia. Les darreres estadístiques posen de manifest dades com que les PIME espanyoles han patit augments del tipus d'interès molt forts en els darrers temps, que la caiguda del crèdit va a l'alça des de l'any 2009 o que les grans empreses paguen les PIME proveïdores amb un retard mitjà de 215 dies. Davant d'aquestes dades, Pimec remet a les recomanacions del Comissari Europeu d'Ocupació, que demanava un impuls per als autònoms, el treball per compte propi i l'economia social. En aquest sentit, Pimec creu que la segona part del rescat ha d'anar lligat a polítiques de desenvolupament i reactivació econòmica. A partir del proper dimecres 30 de gener, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, el SIAT, realitzarà un cop al mes un servei de permanència a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant. L'objectiu és apropar als municipis del nord de la comarca aquest servei dedicat a informar i assessorar les dones en qualsevol àmbit de la seva vida, ja sigui professional, personal o familiar. L'horari de les permanències serà de 4 de la tarda a 7 del vespre. Les properes seran el 13 de febrer i el 13 de març. La resta de dies, el SIAT seguirà prestant els seus serveis a les oficines que hi té al Consell Comarcal del Priorat, a Falset. El SIAT presta el seu servei a la comarca des de l'any 2010 arran d'un acord de col·laboració entre l'Institut Català de les Dones i el Consell del Priorat. L'any 2012 el SIAT va atendre més d'un centenar de dones. L'assessorament jurídic i l'atenció psicològica van representar el 50% de les consultes, mentre que l'altre 50% van ser casos ben diversos. Entre l'atenció prestada hi havia orientació jurídica en qüestions relatives a dret familiar, conflictes de propietat o estrangeria, entre d'altres. A banda del mal temps i de les seves conseqüències, que després comentarem, una cinquantena de carruatges, una dotzena de cavalls muntats i cap incident remarcable són dades que ens ha deixat l'encamisada d'enguany. És per aquest motiu que des del Centre d'Estudis Falsetans en feien una valoració positiva. Sentim Anton Vidal.
La valoració en principi és positiva, és a dir, el que es va desenvolupar, és a dir, a nivell organitzatiu i a nivell de participació de la gent i inclús de la gent mateixa, vestida, doncs podem donar-hi una bona nota. Bé, és a dir, frecs i frecs sempre hi ha, coses que potser no surten tal com un desig o que sigui, això entre un munt de gent que hi ha concentrada sempre passa. De totes maneres, no s'ha de destacar cap problema a nivell organitzatiu ni cap incident doncs, que sigui remarcable.
Amb tot, és evident que l'encamisada també ha estat marcada pel maloratge, especialment per les pluges que van obligar a suspendre la rua del dissabte al vespre. Davant de situacions com les viscudes en aquesta edició, hi ha qui es pregunta si, donades les previsions meteorològiques, no fora convenient o hagués estat possible ajornar la festa. Segons el centre d'estudis, això planteja inconvenients, sobretot per a la gent que hi participa.
Quan abans la gent tenia els animals a casa i feies i desfeies, molt bé, però és que ara resulta que tu llogues aquest animal per aquest cap de setmana, però és que l'altre cap de setmana el lloguen els tres toms en un altre lloc, etc etc. I esclar, ells porten una programació, llavors jo no ho sé com afectaria això. Intueixo que la plaça de Falset és més cara a nivell econòmic, és a dir, que se'n treu més benefici a l'hora de llogar, i podria ser doncs, que decantessin cap a la plaça de Falset. Però això són suposicions que no estan ni demostrades estadísticament. Per tant, és molt difícil decidir doncs, si aquest cap de setmana no ho fem, doncs ja farem l'altre. És molt difícil de decidir aquestes coses quan no depèn a nivell organitzatiu, sinó que depèn de tota la gent que hi participa. Ho van fer bé, ho van fer malament? No ho sé. Mos ha servit d'experiència, sí, però no mos ha aclarit massa cosa, eh?
Apuntem finalment que en aquesta encamisada es van vendre també prop de 1.500 panets de Sant Antoni. Canviant de tema, aquest cap de setmana torna al cinema al Teatre L'Artesana de Falset. Concretament, aquest diumenge a les 6 de la tarda es projectarà El Hobbit, la darrera pel·lícula del director Peter Jackson. Aquesta pel·lícula és la primera del seguit que es projectarà en les properes setmanes i és que durant els mesos de febrer, març i abril ja n'hi ha programades 4 més, totes de cinema infantil i en català. La primera d'aquestes serà Madagascar 3, el 17 de febrer. Abans, però, aquest cicle de cinema estable s'estrena amb El Hobbit, a la tarda de demà diumenge a les 6. I parlant de cinema, fem ara un petit incís en una notícia que pot interessar a més d'un jove. Els alumnes catalans poden participar en la primera edició del concurs d'enregistrament de vídeos amb dispositius mòbil, el Mobile Learning Awards, que sota el tema Aprenent amb el mòbil demana als participants que mostrin com els dispositius faciliten l'estudi i l'aprenentatge. El concurs adreçat a estudiants de centres públics i concertats del territori català té la finalitat de promoure i difondre la mirada dels joves sobre l'aplicació de les tecnologies digitals en l'aprenentatge. Els alumnes que hi vulguin participar hauran de lliurar els treballs a través del seu centre educatiu abans del proper dia 1 de febrer. La producció ha de ser un treball en equip format per un màxim de 4 estudiants del centre i el contingut ha d'estar realitzat amb un dispositiu mòbil en un plat d'un minut de durada amb una única presa. Els esports. Bon dia, Joan Jarque, endavant amb els esports.
Bon dia. Arrenquem els esports avui dissabte amb la prèvia dels partits dels equips comarcals de futbol i futbol sala, en una jornada en què tots juguen aquesta tarda i tots fora de casa. Comencem pel Falset, el grup segon de la tercera catalana. Després d'arrencar un meritori empat a ser un dels camps més complicats de la categoria, el de la Canonja, segon classificat, aquesta tarda l'espera un altre desplaçament força difícil. A les 4 visita el terreny de joc del tercer, la Unió Astorga. El Falset arriba al partit en el setè lloc de la taula, amb una derrota i un empat en el que portem d'any. Per la seva part, l'Astorga no travessa el seu millor moment, ja que només ha guanyat un dels darrers 5 partits disputats. Això sí, l'estadística al seu camp és positiva i contundent, 10 partits, 7 victòries. Veurem què és capaç de fer avui l'equip falsetà. Esperem que com a mínim puguin sumar un punt, o en el millor dels casos, una victòria que capgiri la dinàmica amb què ha començat el 2013. I si el Falset té un partit complicat, no és menys el que té el Porrera, al grup 24 a la quarta catalana. L'espera l'únic equip embatut de la categoria, el Salarius, que és segon. Per la seva part, el Porrera arriba al partit d'aquesta tarda en l'extrem oposat. És cuer i només ha estat capaç d'aconseguir un punt, el que significa que ha perdut 12 dels 13 partits disputats i que encara no sap què és la victòria en el present campionat. A més, una altra dada juga en contra el Porrera. El Salarius és el màxim realitzador de la categoria amb 42 gols a favor i el Porrera és l'equip més golejat amb 46 dianes encaixades. Amb aquests precedents, poca esperança per al Porrera, tot i que en futbol pot passar de tot. El partit Salarius-Porrera aquesta tarda a les 6. Ens centrem ara en el futbol sala i anem a la preferent catalana, on hi tenim el Pradell. L'equip comarcal es va lluent el seu enfrontament contra els Riudoms, la passada jornada després de golejar-lo per 12-4. Els 3 punts permetien al Pradell pujar fins a l'11 lloc de la classificació. Aquesta tarda, a les 7, s'enfronta el 13, el Tecnovit Alforja, amb qui està empatat a 10 punts. Per tant, partit important per al Pradell, si pretén allunyar-se definitivament de la cua de la classificació i començar a marcar distàncies amb els equips que té per sota. Necessitarà guanyar en aquest desplaçament, quan en aquesta temporada no se li dona gaire bé. Al seu favor, o potser en la seva contra, cal dir que el Tecnobit Alforja ha quedat una ratxa de 3 partits perduts. Veurem si el Pradell manté el nivell de la passada jornada, o si és víctima de les ganes de trencar la mala ratxa de l'Alforja. Anem a la primera divisió de futbol sala, on el Marçà té l'oportunitat de situar-se tercer en acabar aquesta jornada. De moment és 6è, gràcies a l'ajustada victòria que el passat cap de setmana arrencava de la pista del Riba-Roja, on es va imposar per 7-8. Avui té un desplaçament complicat, ja que el seu rival, el Montblanc, és 5è, i l'avantatge en un punt a la classificació. Si el Marçà guanya, l'avançaria. Però és que a més, si aquesta victòria es combina amb una punxa dels Roquetes, i donat que l'Altafulla descansa, podria acabar tercer. Però cal anar pas a pas. El balanç del Montblanc com a local és de 3 victòries en 4 partits. Per la seva part, el Marçà ha guanyat en 2 dels 4 desplaçaments que ha disputat. Aquest més que interessant partit entre el Montblanc i el Marçà aquesta tarda a les 6. Per últim, a la segona divisió, el Poboleda visita també, a les 6, la pista del Castellvell. El Poboleda arriba al partit com a QE, amb una victòria i 7 derrotes. L'última per 6-5 contra el Vila-Rodona. Per la seva part, el seu rival és segon i no ha perdut en els darrers 5 partits. Recordem que en l'altre grup de la segona divisió de futbol sala, el Capçanes no va jugar la passada jornada. I a més, en aquesta li toca descansar. Ara per ara és tercer, posició que podria perdre segons quin resultat es donin aquest cap de setmana. Doncs això ha estat tot el capítol d'esports de l'informatiu. Tornem d'aquí 7 dies amb el repàs del resultat d'aquesta interessant jornada i amb la prèvia dels nostres equips en la propera. Bon cap de setmana!
El temps.
Moment perquè l'Enric Massí ens apropi la previsió del temps.
Continuat amb una setmana força alterada, amb pas de sistemes frontals, amb pluges, també neu a les parts altes, és a dir, un temps molt canviant, amb temperatures també canviants i, en definitiva, una situació que s'ha caracteritzat doncs, per un ambient doncs, força inestable. Per aquest cap de setmana la situació es mantindrà igual, és a dir, un sistema frontal passarà avui dissabte, última hora, provocant algunes precipitacions molt minces i també de curta durada. I per demà, altre cop, el cel estarà serè al matí, però cap a la tarda un altre un sistema frontal ens afectarà i també ens portarà algunes pluges, possiblement una mica més importants que les d'ahir, i en definitiva una situació, doncs, com venim dient, força canviant, alterada, amb precipitacions també disperses i forts vents, que possiblement sigui el fenomen més destacable que hem tingut aquests darrers dies. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tot el dia com avui, però de l'any 1941, una gran crescuda de l'Ebre feia pujar fins a 6 metres 25 centímetres a Saragossa amb un caudal de 4.000 metres cúbics per segon.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb els esports i amb la previsió del temps de l'Enric Massí, toca com és costum tancar l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Sabeu que l'actualitat torna dimarts amb els butlletins diaris i a radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter sempre que vulgueu. Tot seguit us deixem amb la tertúlia a l'hora del vermut. Us ha estat parlant Alfonso Reig, gràcies per la vostra atenció, que passeu molt bon cap de setmana, adeu i fins dimarts.